Estat de Gràcia. Catalunya Ràdio. Amb Roger de Gràcia.
Catalunya no és l'únic país que està vivint un procés per aconseguir la independència. Divendres, el Parlament curt a l'Iraq, en una sessió extraordinària, va aprovar tirar endavant el referèndum d'independència previst per al 25 de setembre, és a dir, per dilluns que ve. El referèndum es va convocar al juny. El govern de l'Iraq ja ha advertit que és inconstitucional. Ordena la seva suspensió i amenaça d'utilitzar totes les mesures necessàries per impedir-ho. Als estudis d'Euskal Televista a Pamplona hi tenim el Manuel Martorell. Bona tarda.
Bona tarda.
Historiador, periodista i autor de diferents llibres sobre la qüestió kurda. Manuel, tu coneixes bé el Kurdistan iraquià i has estat moltíssimes vegades, oi?
Sí, pues me precio conocerlo, sí. Comencé a viajar en el año 91 y, bueno, he viajado asiduamente a esa zona. No sé, habré viajado 10 o 12 o 13 veces.
Tu tens prohibit viatjar als Estats Units per les teves presumptes relacions amb activitats terroristes? Això és cert?
Sí, 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 es cierto. Parece una estupidez, pero así es y no puedo entrar en Estados Unidos, se supone que el resto de mi vida.
Així, ara en parlarem en detall, Manuel, però això és el 25 de setembre. Fent un titular ràpid, tu creus que es podrà fer aquest referèndum a l'Iraq?
Bueno, yo creo que en estos momentos nadie puede impedir la celebración del referéndum en el Kurdistán iraquí. Ni los gobiernos que se han opuesto, que son todos los de la zona, es decir, Turquía, sí. Irán, Siria y, por supuesto, Irak, pero ni siquiera las potencias internacionales que están presionando para que no se celebre. Yo creo que, objetivamente, no sé lo que ocurrirá al final, pero objetivamente nadie puede frenarlo.
Molt bé, doncs seguirem parlant del tema ara amb l'Amina Hussein. Bona tarda.
Bona tarda.
Ella és periodista kurda. Fa 11 anys, ho dic bé, 11 anys que vas venir a Catalunya, procedent de Rojava, al Kurdistan de Síria. Com està vivint el poble kurd de l'Iraq aquest possible referèndum? Amb il·lusió?
Amb molta il·lusió, amb moltes preparacions. Tota la gent és al carrer, igual que el dia que la diada aquí a Catalunya. Ahir va haver-hi una gran manifestació i concentració a Duhok i a Erbil per la campanya del sí al referèndum, i esperem que guanyi el sí i que no frenin el referèndum.
I algú ha fet campanya pel no allà? O s'han posicionat?
Sí, hi ha un partit que es diu el Goran, o el Canvi en kurd, que sí que ha fet una campanya del no a la ciutat de Sulaimania, que és la segona ciutat important de la regió autònoma del Kurdistan d'Iraq. Però esperem que guanyi, perquè també el mateix dia van fer una campanya del sí i hi havia més gent a la campanya del sí que, que no passa a l'altra.
El que passa que el govern d'Iraq diu que ordena la suspensió del referèndum i amenaça d'utilitzar totes les mesures necessàries. En aquest cas, quan algú parla, si parlem del govern d'Iraq i parla de totes les mesures necessàries, què pot voler dir això?
Jo crec que el que vol dir amenaça amb forces militars, amenaça amb les milícies del Hashd al-Sha'bi, que són xiïtes, i amenaça amb el suport del govern turc, que avui també aquest matí ha començat a fer maniobres militars a la zona de la frontera amb la regió kurda.
Manuel, poden arribar a treure els militars al carrer i pot haver-hi violència?
Yo creo que no, yo creo que eso no es posible. Hay que tener presente que en estos momentos, no solo en Irak, también en Siria, bueno, como todo el mundo sabe, hay una guerra en marcha, unas guerras muy complicadas, fundamentalmente contra el Estado Islámico. Yo creo que las potencias internacionales, y tampoco creo que las regionales, están dispuestas a comenzar un nuevo conflicto contra el pueblo kurdo. Yo creo que sí, que son unas amenazas, pero realmente no creo que el Estado de Irak tenga capacidad, ni siquiera con esas milicias chiíes, tengan capacidad de entrar en el Kurdistán y crear un serio problema el día de las elecciones, el día de la votación.
¿Se están persiguiendo como aquí papeletas?
De moment no, perquè no hi ha presència de policia o forces iraquís a la zona kurda.
D'acord. Molt bé, doncs veurem què passa. Anem un moment a Beirut. Allà hi tenim la Txell Feixas. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Roger.
Bona tarda. Escolta'm, Txell, la Txell és la corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3. A la zona, com estan les coses a una setmana del referèndum?
Doncs bé, aquí es percep molta il·lusió amb gent que anem parlant des d'allà a l'hora de contractar els fixers, la gent que ens ajuda sobre el terreny a fer millor la nostra feina allà. Tothom està molt il·lusionat amb la gent que parlem i com sentíem ara dels experts, doncs sembla que no hi ha massa objecció amb què es farà. Una altra cosa és quina validesa després tindrà o si s'encarrilarà cap a un estat independent o descarrilarà del tot. De fet, com deia la Mina, sorpresa aquest matí les maniobres de l'exèrcit turc amb la frontera del Kurdistan, 100 vehicles, molts tancs, amb missils, obusos, fent aquest simulacre una mica per propaganda de la por, l'Iran també amenaçant en tancar les fronteres i acabar amb el bon veïnatge. Una forma d'alguna manera de dir-los als kurds que aquest referèndum els pot sortir car, i això a les pressions militars i sumem també les pressions polítiques del ministre iraquià Al-Abadi, també amb una mica el missatge de la por, sí. Les pressions judicials amb el Suprem tombant el referèndum, per tant, tot està servit. El que sí que veiem és que Barzani, de moment, el president no tira enrere i ha dit que ell va endavant, que no el convenç tampoc l'opció que li dona bona part de la comunitat internacional de fer un referèndum d'aquí a uns anys, això tampoc el convenç, i és irònic perquè diu, sí, dialogar sí que dialogaré, però això sí, després de la consulta, si voleu, ja en parlem.
Demà surts cap al Kurdistan iraquià amb un equip de Catalunya Ràdio i TV3 per fer la cobertura del referèndum. Anireu a Erbil i també anireu a Kirkuk, que és un punt calent. Per què és un punt calent, Kirkuk?
Mira, Erbil, primer, com deies, capital Kurdistan, perquè s'hi ha d'anar, sobretot allà s'hi concentra la majoria del sí, volem veure l'ambient allà. També anirem a Sulaimania, on hi ha bona part de l'oposició. Kirkuk, com deies, per la importància vital del petroli en tot aquest conflicte. Hi ha molts crítics amb Barzani que el que diuen que és que el referèndum és només una manera d'oficialitzar la propietat dels pous de petroli per part de la regió. Això els experts us ho poden explicar. I també visitarem Halabja, que és una població que va ser massacrada per Saddam Hussein el 1988. Va haver-hi molts morts kurds, una gran matança, i volem anar allà a entendre una mica el per què en part d'aquest sentiment d'independència, no? Un símbol de la repressió dels kurds, doncs veure com es va viure o com s'ha viscut aquests anys de violència absoluta sobre aquest grup.
Txell, tu que perceps una mica l'ànim i que has pogut llegir informacions des d'aquí, si s'arribés a votar, la posició del sí i del no més o menys com estan?
Home, sembla que no hi ha massa sorpresa en que majoritàriament guanyarà el sí. No sé si els experts que tens presents tenen altra informació, però la sorpresa no està tant amb el resultat, que el sí seria majoritari, sinó amb com es gestiona i què se'n fa d'aquest sí, perquè recordem que no és un referèndum vinculant, sinó que és una via per negociar més fort amb Bagdad. Per tant, diríem que el resultat no és una incògnita, el que sí que ho és l'endemà, pel que passarà en Bagdad i per l'endemà, pel com reaccionaran els països veïns i la comunitat internacional.
Txell Feixas, corresponsal de Beirut de Catalunya Ràdio i TV3. Moltíssimes gràcies. I ara arriba la meva veu allà, o no? No, s'ha tallat. Bueno, gràcies, Txell. Amina, deia la Txell que és aclaparador el sí. La tendència és cap aquí, però què passa si surt que sí, el dia després, què passa? Perquè, clar, estem parlant del Kurdistan iraquià, però, clar, el Kurdistan també hi és a Síria, també hi és a Iran, i tots aquests no estan votant.
No estan votant. De fet, ja ens agradaria votar, perquè sí que seria més del 100% el sí. L'endemà s'espera, doncs, com ha dit el president Barzani fa pocs dies, abans del Neuroz, que és l'an nou kurd, que se celebra cada any el 21 de març, ha dit que abans del Neuroz de l'any que ve podríem reclamar un estat kurd independent.
Manuel, et sembla si fem una mica de repassada de l'origen del problema?
Bueno, el origen del problema es prácticamente el mismo que la existencia del pueblo kurdo. Sin embargo, yo creo que o sea, cuando se genera todo el problema actual del pueblo kurdo es después de la Primera Guerra Mundial, cuando se configuran las actuales fronteras. Bueno, esas fronteras se diseñaron de acuerdo con las potencias internacionales, las que habían ganado la Primera Guerra Mundial, sí. Y bueno, pues se repartieron de alguna forma el pastel de Oriente Medio. Bueno, el pueblo kurdo era un pueblo en esos momentos que vivía en una especie de principados autónomos en varios lugares bajo el Imperio Persa y bajo el Imperio Otomano, y de alguna forma esta reconfiguración territorial de Oriente Medio les pilló de sorpresa, ¿no? Entonces, bueno,
hubo... És allò d'agafar un mapa, un regle, dividir, i sí. Els kurds han quedat enmig de tots aquests països, no?
Exactamente, divididos en cuatro pedazos, de forma artificial. De hecho, pues hay muchas poblaciones pues que parte de las familias están en un lado y otra parte en otra. Bueno, y desde ese mismo momento, o sea, desde el mismo momento en que las potencias internacionales, en concreto el Reino Unido, incumple su promesa de aplicar también el derecho de autodeterminación siguiendo la doctrina Wilson a los kurdos de la zona, pues comienzan las rebeliones. Estamos hablando de finales de los años 20, mediados de los años 20 en Turquía. Desde entonces, la lucha del pueblo kurdo no ha sido más que una historia de resistencia, de sublevaciones continuas y, por lo tanto, de represión, en algunos casos de una forma muy dura, con campañas de limpieza étnica, incluso genocidios, ¿no?, como en la época de Saddam Hussein.
Sí. De tota manera, jo ara pensava, Amina i Manuel, i per què en el moment de fer aquestes línies no fas una que ressegueixi tot el poble kurd, que potser no els interessava fer-ho?
Bueno, yo creo que cuando se configuran esas fronteras había una gran tensión también entre una Turquía que había renacido de sus cenizas, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, que dirigió una gran revolución en la que incluso una gran revolución nacional en la que incluso participaron las tribus kurdas, ¿no? Y hubo pues había un enfrentamiento bélico entre Turquía y las potencias que de alguna forma se habían repartido el imperio otomano, y realmente esa guerra de liberación la ganó Mustafa Kemal Atatürk. Y de alguna forma lo que hace Atatürk es imponer algunas condiciones, y entre esas condiciones está el no garantizar el derecho a que el pueblo kurdo tenga una independencia. Luego, claro, la parte de los kurdos que estaba bajo el Imperio Persa, que en principio no tenía que ver con ese conflicto, sí, se quedó como estaba. Y, sin embargo, las otras partes quedaron divididas en dos. Primero, entre una zona controlada por los turcos, otra controlada por los británicos y los franceses, y luego, cuando británicos y franceses se repartieron esa zona, vamos a decir, árabe, una parte de los kurdos quedó en Siria y otra parte de los kurdos quedó en Irak.
El que deies, el Kurdistan iraquià va patir un genocidi als anys 80 durant el règim de Saddam Hussein. El poble kurd en altres estats, Amina, també ha patit persecucions i accions de repressió de manera continuada, no?
Moltes. És que tots estàvem reprimits, no només al Kurdistan d'Iraq, on hi va haver-hi genocidis, com ha dit el Txell, a la ciutat de Halabja. Per exemple, al Kurdistan de Síria, els kurds no teníem la nacionalitat siriana, no podíem sortir del país, no podíem estudiar, no podíem tenir...
Tu no has pogut estudiar?
No.
A la universitat?
No. Vaig acabar el
bachillerat... Per kurda?
Per ser kurda, per no tenir la nacionalitat siriana. No, si no tens la nacionalitat, no pots matricular-te a la universitat.
I si no tens la nacionalitat siriana, en tens alguna altra o tampoc?
No tens...
Ets apàtrida?
Era apàtrida, però... bueno, explicaré una mica la història, perquè si no tenia la nacionalitat, aquí pensava que podria demanar asil polític per ser una persona sense nacionalitat, una dona que vol... estudiar, l'estat espanyol m'ho va negar, i també la pàtrida, el ministre d'interior, em van informar de que els kurds de Síria no és cert, sí que teníeu la nacionalitat, tot i que cada discurs del president de Síria, Bashar al-Assad,
deia
que el proper any començarem a donar la nacionalitat als kurds.
Però per tant, no podies votar, no, evidentment.
No he votat mai. Mai a la meva vida, només el 9N.
La primera votació de la teva vida és aquí?
Sí.
El 9N?
Sí. I vaig votar, sí. Que eren dues preguntes.
I a l'1 d'octubre?
Votaria, si em donen la nacionalitat.
Hi ha algun, veus paral·lelismes entre la història reivindicativa del Kurdistan i aquesta negativa de l'Estat i la de Catalunya i la negativa de l'Estat? Perquè, més enllà de, evidentment, les històries de violència i de repressió són molt diferents, eh?
Sí.
Però les només... jugades de polítiques són semblants, no?
Molt semblants. De fet, molts cops, tot i que sí que és veritat que allà la violència i les maniobres militars són, es fan sovint, però els discursos que veiem ara del president del govern espanyol, el president de Turquia, el president del primer ministre iraquí, hi ha molta semblança. De fet, aquí a Catalunya també a l'època del règim franquista no podíeu parlar el vostre idioma, igual que allà a Síria. Tota la meva vida no hem pogut parlar el kurd a l'escola o al carrer, teníem por.
Si t'enganxaven parlant kurd al carrer, què passa?
Et detenen.
Et detenen?
Sí. Sí, sí, sí.
Manuel, el Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha més un comunicat dient que aquest referèndum, o sorpresa, el considera il·legal.
Bien, no solamente el un gobierno como el de España, creo que por Erbil han pasado ya los enviados especiales del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia, de la Liga Árabe, de las Naciones Unidas, y todos con el objetivo de que el referéndum finalmente no se celebre, y con el mismo argumento de que es ilegal.
¿No hay nadie apoyando a los kurdos de Irak?
¿Cómo?
¿No hay nadie apoyando a los kurdos de Irak a nivel internacional?
A nivel internacional, de forma oficial, no existe en estos momentos ningún apoyo. Solamente algunos ministros del gobierno israelí, que, claro, para ellos, de alguna forma, el romper la actual configuración política de Oriente Medio... Claro. Es algo que les favorece, claro. Pues han, bueno, y también porque entre los kurdos y algunos sectores de la sociedad israelí ha habido siempre unos lazos históricos, porque claro, el Kurdistán es un pueblo en el que hay muchas religiones, y también había judíos, hay cristianos, hay yezidis, zoroastrianos, musulmanes de varias corrientes, pero también había muchos judíos, y estos judíos fueron expulsados o se fueron al Estado de Israel cuando se creó, ¿no? Y hay una relación entre esas comunidades y el Kurdistán. De todas formas, yo creo que hay que establecer una gran diferencia, ¿no?, entre las dos situaciones, porque claro, es muy fácil hacer un paralelismo. Pero en realidad el Kurdistán de Irak, yo cuando comencé a viajar en el año 91 sí. a esa zona, en realidad desde el año 92 estamos hablando pues más de 20 años, ¿no? Y funciona como un estado independiente en un contexto estatal donde las estructuras del Estado iraquí han desaparecido. Es decir, en estos momentos tiene más importancia la confederación de milicias chiíes, que son fuerzas paramilitares e irregulares, que el propio ejército y la policía iraquí. Uh-huh. Es decir, el Kurdistán iraquí es un país que controla sus fronteras...
Per tant, pel que m'estàs dient, Manuel, a Irak és el lloc on sembla més possible que alguna cosa en surti, no, Amina?
Sí, que sigui una part ja independent, sí, perquè tenen, com ha dit Manuel, per cert, salutació des d'aquí, tenen les estructures preparadíssimes per ser un estat independent. Només ens falta un passaport curt.
Escolta'm, fem una parada, si us sembla, Manuel i Amina, per fer una revisió, una mirada cultural també al Kurdistan, no només parlar de política. Ho fem amb la Montse Virgili, com estàs?
Hola, a mi fa molt respecte avui parlar davant de la Mina, perquè clar, és com si ella m'expliqués a mi qui és Joan Manuel Serrat, m'explico?
Exacte, sí, sí.
Avui parlem una mica del Joan Manuel Serrat d'allà, que és l'Ahmed Kaya, que és un home molt conegut.
La pots corregir en qualsevol moment, eh?
Ho has de fer, de fet. Ho has de fer. Doncs és l'Ahmed Kaya, que és un senyor que va començar sent taxista i va acabar sent una persona molt important i fent molts discos. I la història d'ella és una mica tan tràgica com tot el que explica la Mina, que és el fet doncs, d'aquest home un dia, el 1999, li van donar el premi al millor músic de l'any, va pujar en un escenari i de sobte tota aquella gent que l'havia enaltit i li havia agraït la seva feina, l'estaven allò, vaja, pagant, pràcticament, no? La seva dona explica això, que va ser un moment, vaja, que no s'ho creia, no? Kafkià, no? La mateixa gent que l'havien posat allà l'estaven, doncs, cridant, etc. Després d'aquell moment, se'n va anar, doncs, el van culpar i el van, vaja, el van enviar a presó, 3 anys i 9 mesos,
sí.
No va acabar anant-hi, se'n va anar a França, i després es va morir, res, al cap de poc, d'un atac de cor, diuen que a conseqüència, doncs, evidentment, de tot l'estrès que havia viscut, no? Mm-hmm. Però vull dir, aquesta és la història, pràcticament, de tota la música turca i de totes les coses que parlarem, eh? Vull dir, desgràcia una darrere una altra. Però si ella vol dir alguna cosa més d'Ahmed Kaya...
Sí.
Bueno, Ahmed Kaya, tot l'estrès que va viure els últims anys de la seva vida va ser pel moment on va començar a cantar curt i dir públicament que és curt.
Que ell volia cantar en curt i que volia, doncs, seguir la seva trajectòria. Hi ha un home també que té una relació amb Barcelona, és Gani Mirzo, i tenim també ganes de parlar d'aquest home que viu a Barcelona, que va néixer a Síria, va estudiar a l'Alepo, a Llaüt, i va venir a Barcelona l'any 94, i el més divertit de tot és que va venir a estudiar aquí flamenc al Conservatori del Liceu,
sí.
I ara és un profe de flamenc del Liceu, un senyor del Kurdistan. A mi fa molta gràcia, i és un dels que primer ha fet aquesta fusió tan curiosa entre un i l'altre. Jo he de dir que no sabia com m'he assegut aquí,
sí.
Aquest senyor...
Sí.
La parella de la...
Què dius?
De la Míriam.
Petit, o sigui, és molt petit.
És molt petit el món, però vaja, són coses que passen. Així que passem ràpidament perquè no es pensin que aquí hi ha cap cosa
rara. Per tant, tu balles flamenc?
No,
què va? No? No, just to know.
Hi ha una dona també que segurament coneix molt ella, que és l'Aynur Dogan, que és una noia kurda que va estudiar música a Istanbul i és un cas clar de les noves generacions que barreja la música tradicional,
sí,
amb la música electrònica.
Aviam,
direm com sona molt diferent això. Yari ararken yardan eradım yardan ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost. Li hem de demanar, jo crec, que a ella que ens tradueixi una mica, no?, que diu la cançó.
Està cantant en turc.
Està cantant en turc.
Sí, sí, sí. La van acusar el 2005 de que les seves lletres incitaven a conquerir les muntanyes per part de les dones, aquesta població de la que parlava ella abans, Rojava, no?, i justament de promoure la divisió, de ser separatista, i també ho té un pèl fotut, la noia. No tant, de moment encara no li ha passat res, però ho té complicat, també, oi?
Sí, perquè també ella va... Ningú la coneixia al principi, però va ser famosa amb la cançó Kecha Kurdan, que vol dir una noia kurda, que cantava en festivals internacionals i, de fet, primer quan parlen d'Aynur Dewan, tothom recorda aquesta cançó.
Clar.
I també no sé si vau veure aquella pel·lícula de Contra la paret, de Fatih Akin, Soul Kitchen, etc., Crossing the Bridge, doncs a Crossing the Bridge, una de les pel·lícules d'aquest turco-alemany, aquest director de cine, és la primera vegada que aquí a l'estat vam conèixer, doncs, la veu d'aquesta noia, de la Aynur Dogan. Tot això es pot trobar a l'Spotify, eh? No és que us jo...
I ens apuntem un últim nom, va.
Raríssimes. Mira, amb la música de Mehmet Ali, que també és un altre curt de Turquia, volem parlar d'una cosa que està passant ara molt xula, que és l'Alba Sotorra, aquesta reusenca que es va endur el Premi Gaudí l'any passat per Game Over,
sí.
I que amb els diners que va guanyar se n'ha anat ni més ni menys que a rodar un llargmetratge documental sobre dos guerrilleres kurdes que lluiten contra l'Estat Islàmic i per l'emancipació com a dones. Això es veurà aviat als cines, i si ho fa tan bé com va fer Game Over, escolta, ja hi podem córrer, eh?
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Montse Virgili. Gràcies des dels estudis de TVA Pamplona, Manuel Martorell, una abraçada ben forta.
Buenas tardes.
Gràcies també a la Mina Hussein, periodista de Rojava, al Kurdistan. Gràcies.
Gràcies i espero guanyar.
Sí, que vagin molt bé les eleccions. I aquí l'1 d'octubre, per cert, tu què creus, que es votarà o no?
Sí,
sí?
Votaríeu. Sí,
tu ho tens clar?
Votaria, però com he dit, no tinc la nacionalitat, però sí, la gent votarà, clar que sí.
Tu ho tens clar. Es votarà al Kurdistan iraquià i es votarà aquí?
Espero que sí, també.
Bueno, molt bé. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per ser aquí. Nosaltres ara fem una paradeta, ja ho sabeu, fem una mica de publicitat, ens anem al butlletí i després a l'Estat de Gràcia, doncs, la Sílvia Soler, i parlarem amb l'Ada Martina de venir.
Sí, que vingui, home.
Un altre cop. Gràcies.